Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Gemma Bonet. Els andalusos voten des de fa dues hores per renovar el govern de la Junta en unes eleccions en què el Partit Popular aspira a revalidar la majoria absoluta per no dependre de Vox. Ja han votat els primers candidats. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats, bon dia.
Sí, bon dia. I en mitja hora sabrem primeres dades de participació. Totes les meses ja s'han constituït sense incidents i estan a punt de votar el candidat del PP, Juanma Moreno Bonilla, a Màlaga, i la socialista María Jesús Montero, aquí a Sevilla. Qui ja ha votat és Antonio Maillo, el candidat de Per Andalusia, que ha cridat a la mobilització de les esquerres per fer descarrilar la majoria absoluta del PP.
Tenemos la ilusión de una movilización a la que hago llamamiento, a que la gente venga a votar, a que se decida lo que la sociedad andaluza quiere para los próximos 4 años y que esa querencia sea de una propuesta de cambio, de ilusión, de esperanza por Andalucía.
El Partit Popular confia arribar als 55 diputats, tornar a governar en solitari i sense l'extrema dreta de Vox. Els socialistes, en canvi, necessiten una mobilització inèdita avui dels seus per evitar una patacada històrica a Andalusia. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Sevilla.
Més notícies amb la Núria Har.
Rússia denuncia un dels atacs amb drons ucraïnesos més massius de la guerra. Hi ha almenys 4 morts i una quinzena de ferits en 14 regions del país. La majoria s'han registrat a la zona de Moscou, en la pitjor jornada a la perifèria de la capital russa des de l'inici del conflicte. Els bombardejos han afectat zones residencials i una refineria de petroli que no ha patit danys importants. També han caigut drons a Crimea i als Mars Negre i d'Azov.
Veneçuela deporta als Estats Units un dels col·laboradors més propers de Nicolás Maduro, el multimilionari Alex Saab. Forma part de la purga de l'entorn que va ajudar Maduro a mantenir-se en el poder durant més d'una dècada. L'empresari, d'origen colombià, està acusat per la Fiscalia nord-americana d'enriquir-se a través de contractes públics i de ser el testaferro de Maduro, un fet que ha alimentat l'especulació que s'utilitzi la seva deportació per reforçar el cas contra l'expresident veneçolà, que continua retingut en una presó de Nova York.
Els afectats per la malaltia de Lyme reclamen més reconeixement del sistema sanitari i proves diagnòstiques més fiables. Els pacients d'aquesta infecció bacteriana, que transmeten sobretot les paparres, demanen més recerca i alerten que a Catalunya la malaltia encara no es recull de manera sistemàtica als registres de salut pública. Des de l'associació És Lyme, Nayara Olague reclama millores en el diagnòstic. Són declaracions a 3CAT Info.
Lo que pedimos desde És Lyme es que se cambien esas analíticas porque independientemente de que la enfermedad de Lyme hay que diagnosticarla por clínica, es decir, por sintomatología, también se hacen pruebas analíticas. Entonces, con todos los fallos que hay, pues hay muchos falsos negativos que sigue sin diagnóstico y otra mucha gente infradiagnosticada con otras enfermedades.
Els vestits dels personatges de la sèrie The Crown o Doctor Who, els esbossos originals del cartell de la pel·lícula El retorn del Jedi o una de les armadures de Gladiator són alguns dels objectes que es poden visitar a la mostra Darrere la gran pantalla. La memorabíblia en el cinema i les sèries de televisió que obre portes avui a Lleida. Anem fins Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
Bon dia. La mostra ens planteja un recorregut per les entranyes del cinema i la televisió a través dels objectes que formen part de l'imaginari cinematogràfic, amb especial protagonisme pel vestuari. Veiem, per exemple, dos dels vestits que va portar l'actriu Maggie Smith a Downton Abbey o el gran apartat dedicat a la sèrie The Crown amb els conjunts originals que van portar les diferents actrius al rodatge. Un, però, està incomplet, com explica Adrià Codina, propietari d'Adrià Codina Art Gallery.
Hi ha un vestit que li falta el cas, que és el de quan nombren al príncipe Carlos com a príncep de Gales. Els vaig dir a la casa subhastes que ho preguntessin a la productora, que en aquest cas era Netflix, i em van explicar que no me l'havien pogut vendre perquè era idèntic a l'original.
L'exposició es podrà visitar fins al 26 de juliol. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
Els esports, Biel Cadilla.
En marxa la cursa llarga de Moto3 del Gran Premi de Catalunya, circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, al Vallès Oriental. Oriol Rodríguez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Ja tenim l'activitat en pista. Som tots just a la segona volta d'aquesta cursa, segona volta de 18, amb el català Joel Esteban ara mateix ocupant la novena posició. En Moto3, les posicions molt igualades entre els pilots capdavanters, amb el Mansa ara mateix a la primera posició, líder del Mundial. Máximo Quiles ara mateix està rodant en una cinquena posició. Com diem, Joel Esteban ara mateix, novè. El plat fort ens arribarà, evidentment, a partir de les 2 de la tarda, quan hi haurà la cursa llarga, la cursa de MotoGP, amb el català Àlex Márquez sortint des de la tercera posició. El murcià Pedro Costa sortirà avui des de la pole position. Oriol Rodríguez, Catalunya Ràdio, circuit de Barcelona, Catalunya.
El Chelsea ha fet oficial la contractació de Xavi Alonso, extècnic del Madrid, com a nou entrenador a partir de l'1 de juliol i per les pròximes 4 temporades. El Barça ha guanyat la Copa de la Reina i ja mira cap a la final de la Champions de dissabte que ve. Les blaugranes es van imposar ahir al vespre a l'Atlètic de Madrid per 3-1 i sumen el tercer títol de la temporada. Lewandowski s'acomiadarà avui del Camp Nou. El davanter polonès de 37 anys va anunciar ahir que no renovarà amb el Barça a final de temporada. Avui Barça-Betis a 1:15 amb la TDT de Catalunya Ràdio. La resta de la jornada és unificada. A les 7 l'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona el de l'Atlètic de Madrid. Els podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I en bàsquet a la Lliga ACB avui es juguen al Lleida Gran Canària a les 12, al Madrid Joventut a 1:15 i al Tenerife Barça a les 8 del vespre.
Fins aquí les notícies.
Your husband is coming.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de les 11. Marina Laminos, bon dia de nou.
Molt bon dia, Roger.
Cada diumenge al suplement un recorregut a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio. Avui on ens aturem, Marina?
Doncs anirem fins al 27 de setembre de l'any 95, perquè aquell dia Johan Cruyff, entrenador del Barça, es va seure en aquesta mateixa cadira de l'estudi 1, entrevistat per Antoni Bassas al Matí de Catalunya Ràdio.
Matí de Catalunya Ràdio, no tots els dies es pot dir que el convidat del nostre programa és conegut per centenars de milions de persones a tot el món. Qui l'ha vist quan el Barça ha sortit per jugar a Europa dona fe que la seva popularitat està sovint per sobre la popularitat dels jugadors. És un home fet a si mateix que repeteix sovint, si he estat 30 anys a dalt de tot del món del futbol no deu ser per casualitat. Cruyff pot semblar arrogant, i ell ho sap, però es defensa dient amb un seny glaçat que sap que ell és el fenomen i la persona a la vegada, i que de vegades ha d'actuar com una cosa i a vegades com una altra. A la seva vida ha tingut dos grans vicis, el futbol i el tabac. El futbol li ha donat tota la vida i el tabac gairebé li pren. Senyores i senyors, al Matí de Catalunya Ràdio té el gust de saludar Johan Cruyff. Bon dia, Johan.
Bon dia.
Gràcies per haver vingut.
El fenomen i la persona de Johan Cruyff.
Quin document, avui.
Recuperarem l'entrevista extensa. Són més de 40 minuts, us,
home,
portem,
no, o sigui,
us portem els millors moments.
Ens podríem tirar sencers, eh? I no passaria absolutament res, i podríem anar a fer el vermut i posar-nos uns auriculars i deixar els mestres que parlin. Però bé, hem fet una versió reduïda. Comencem, va.
Va, doncs Johan Cruyff en aquell moment encetava el que seria la seva última temporada a la banqueta del Barça, després de la derrota a Atenes contra el Milà, final de la Copa d'Europa del 94. Havia renovat completament l'equip amb jugadors del planter, amb Guardiola, que apareix en aquesta entrevista en alguna de les preguntes, de la Penya també. Aquell estiu, l'estiu del 95, es fitxa Figo. Però els resultats, doncs, no acompanyen, no acompanyarien, i Cruyff acabaria sent destituït quan faltaven dues jornades per acabar aquella temporada. Context fet. Tot això passaria uns mesos després, però aquell setembre Cruyff encarava la temporada amb il·lusió.
Tu et lleves d'hora, no? No t'ha costat gaire venir a aquesta hora a la ràdio. Te levantes temprano.
Sí, siempre. Sí, sí. Bueno, temprano, quizás para otros es tarde, pero yo normalmente 8:30 siempre, siempre
no
me voy.
No ets de dormir gaire.
Sí, duermo suficiente, pero yo más tarde no me gusta dormir.
Escalfament fred d'entrada a l'entrevista, eh?
9:15. Temprano.
Sí, bueno, és l'escalfament també de les primeres preguntes.
Si ens llevem ben d'hora, 9:15,
el gel. Sí,
doncs ens queden 40 minuts per tant.
Sí, si ens llevem ben d'hora, no encaixa amb 9:15 del matí.
Bé, doncs Johan Cruyff, que a més aquell estiu havia superat un constipat, l'havia anat arrossegant durant mesos, havia generat molts rumors, 4 anys després, a més de la seva operació de cor obert, per tant li pregunta per matinar i li pregunta també, primer de tot, per l'estat de salut en aquell moment.
Com estàs?
Bien.
Estàs bé de salut?
Sí, perfecte.
Et vas preocupar aquest estiu quan veies que no t'acabaves de curar l'encostipat?
Però sempre cada uno monta su globo, com ho digo sempre. I jo tenia un simple gripe i després tot el món va inventar altres coses. Però esas són coses que no tienes en la mano, com hi ha moltes coses que escriuen i lo dejas i... perquè tanta importància tampoc no tiene.
I li demanava bases, de fet, per aquesta operació que s'havia sotmès uns anys abans.
Ja fa més de 4 anys que et van operar. Ha canviat molt la teva manera de veure la vida des d'aleshores?
No, aunque lógicamente con los años siempre cambia, porque yo creo que todo el mundo aprende, y mientras que aprendes creo que cambias un poco la vida. Aunque no puedes decir, pues la operación la he cambiado, no.
Però no t'estimes més la vida, no valores més determinades coses potser que abans?
No, yo creo que lo he valorado mucho siempre, aunque como tienes razón, una cosa que ha cambiado mucho es el fumar. Si dices, bueno, ese es a raíz de qué, tienes toda la razón. Aunque ya sabíamos antes que fumar era malo.
No li havia canviat gaire la vida, però el que sí que és veritat que confessa, potser un dels moments en què més sobra d'aquesta entrevista, és quan parla de com ho ha patit, no ell, sinó com va patir aquesta operació i com ho va viure tot el seu entorn, tota la seva família més propera.
Claro, yo creo que, aunque me ha pasado a mí y tenía la operación yo y todas estas cosas, yo creo que el susto siempre es mucho más grande para la gente alrededor, porque tú te estás ahí o estirado, o te pone un pastillo y estás medio atontado, y el susto es para ellos porque te ven ahí. Y entonces creo que el impacto para ellos aún es mucho más grande. Por lo tanto, la preocupación también.
Avui amb la Marina Alaminos recuperant un 27 de setembre del 1995, el dia que Catalunya Ràdio amb l'Antoni Bassas va entrevistar Johan Cruyff. Més carpetes d'aquella conversa en aquest mateix estudi, Diagonal 614. El dia de la presentació de la temporada.
Hace 8 años, cuando estuve aquí, también había una pitada. El problema es que eso no... impressiona demasiado.
Així havia començat la temporada amb una xiulada, amb aquestes paraules de Cruyff adreçant-se als culers, un context a més d'estira i arronsa amb Núñez, que, com dèiem, a les acaballes ja de la relació, perquè seria l'última temporada de Cruyff a la banqueta, doncs bé, li demana a Antoni Bassa sobre aquest fet, alerta la resposta.
Que la xiulada del dia de la presentació fos provocada, com vas comentar l'altre dia, vol dir que tens l'enemic dins de casa?
No solo dentro de que, mira, será absurdo de pensar que en un club tan grande como Barcelona, que todo el mundo dice que es más que un club, que no hay enemigos. Quiere decir que hay que ser un poco sincero. Es imposible con tanto masa, tanto interés, tanto esto, tanto de todo. Si no tienes enemigo, será absurdo.
Ara anem a l'entorn, perquè l'entorn va planant sobre la conversa, però primer un dels grans moments potser de l'entrevista. Qui és més conegut arreu del món? Johan Cruyff o el Barça?
O sigui, que ets més important tu que el Barça?
Mas, yo creo que ahora estamos equilibrando un poco, pero cuando yo llego a Barcelona yo creo que era el doble o triple más conocido que el Barcelona, sí. Este en plan mundial estamos hablando,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahora... lógicamente con los éxitos, televisiones, todo esto y la imagen que hemos dado, en este caso yo creo que la imagen de Barcelona en el Stonebrand de los últimos años se ha subido a lo mío. Porque el Barcelona hace 10 años, 12 años, 15 años era un club grande, pero sin nunca ni un éxito y más bien quejándose.
Quan li dius això a Núñez, es deu posar com una moto.
Ah, no ho sé.
La relació ja estava tensa, eh? Ja portaven uns anys d'estira i arronsa aquí.
Sí, any 92, de fet, Cruyff havia fet servir per primera vegada aquesta paraula, l'entorn, tot aquest context, tot això que comporta ser entrenador d'un equip com el Barça. Doncs a propòsit d'aquest concepte, Bassas li demana què és exactament el pitjor d'aquest entorn.
Què és el més negatiu del famós entorn? La premsa, els directius, l'afició, la dependència de Madrid?
Jo crec que... Aunque todo el mundo dice que es barcelonista, se pone su situación personal delante del Barcelona. Yo creo que ese es el peor que hay.
¿Hi ha gent d'aquesta dintre el club, també?
Ah, no lo sé, pero yo estoy hablando en general. Del entorno, de la prensa, como digas tú. Cada uno pone su mismo delante del Barcelona. Y ese es un mentalidad que yo no lo tengo.
Per cert, que l'entrevista acaba també amb algunes de les preguntes que fan arribar els oients i que Antoni Bassas va llegint. Per exemple, l'Isaac adreça una pregunta a Johan Cruyff. Atenció a la resposta, perquè és una masterclass tècnica de futbol.
Isaac de Vilassar, per què sempre fa jugar els jugadors en el lloc que no són els seus?
Porque quizás donde termino el libro de uno y empieza el mío, que para ellos piense que es su sitio, para mí no lo es. Pongamos que yo veo cosas diferentes en un jugador que lo veo la mayoría de los jugadores. Uno de los aspectos, por ejemplo, es que casi todos nuestros laterales, defensores, eran viejos delanteros. Casi siempre un extremo que tiene en un momento una calidad técnica mejor que un lateral, que tiene una visión de juego un poco mejor que el lateral. Pero como no llega como extremo, porque el juego lo tienes atrás tuyo, y cuando juegues lateral, el juego tienes delante tuyo. Y ahí esta variación te deja funcionar muy bien como lateral.
Queda clar. Una altra pregunta, va. La Teresa, en aquest cas, molt preocupada perquè Cruyff aquella temporada li anés a Jesús Mariano Angoy, el seu gendre, perquè Angoy s'havia casat amb la Chantal, amb la filla de Johan.
Portava molta cua i es feia moltes interpretacions sobre aquella titularitat. Jo crec que l'última temporada del Barça l'Angoy va ser titular, oi?
Exacte, aquell any Angoy va ser el titular a la porteria. Doncs ho explica també en aquella entrevista.
Teresa de l'Hospitalet, ¿no li dona mala imatge posar l'Angoy a la porteria del Barça?
Sí, es otro. Si uno piensa, o yo en este caso, pienso que voy a colgar todo el barcelonismo, que es más que un club, en todo el mundo, solo por poner un familiar mío, yo creo que la tengo que dudar la inteligencia de la gente.
He de dubtar de la
inteligencia. Al·lucino per això, perquè... O sigui, és impensable pensar que Hansi Flick es pugui sotmetre a una entrevista com aquesta avui dia, 2026, en directe, aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, respondre a les preguntes d'un matinal, o inclús Xavi Hernández en el seu moment, o Luis Enrique, o qui fos de torn dels que han anat passant. Potser des de l'arribada de Pep Guardiola, amb Rijkaard tampoc va passar mai, crec, una entrevista així. Però és evident que hem perdut molt pes també els periodistes a l'hora de poder fiscalitzar personatges públics, com pot ser també l'entrenador del Barça. No fiscalitzar des d'un sentit, però poder-li preguntar per què decideixes posar aquest porter i tenir una conversa de tu a tu, no en una roda de premsa on repreguntar és impossible i on totes les cartes de la partida doncs la té el protagonista i no el periodista en aquest cas. Va, rematem-ho.
42 minuts d'entrevista i a propòsit d'això que comentava Roger, preguntes futbolístiques però també extrafutbolístiques, una conversa absolutament de tu a tu. Any 95, recordem-ho, marcat en clau política per la revelació que tot just havia fet uns mesos abans El Mundo, que el CSIC, el que avui és el CNI, havia espiat durant molts anys converses d'empresaris, fins i tot el rei emèrit, altres personalitats rellevants de la política espanyola, context també de Felipe González al capdavant del govern espanyol. Doncs bé, Antoni Bassas li demana a Johan Cruyff per tot plegat i si està al dia del que passa políticament parlant.
A aquesta hora, normalment, falten 3 minuts per les 10, estem acabant la tertúlia d'actualitat política. Et puc preguntar si segueixes tots aquests problemes que està tenint el govern espanyol, els espies, el CSIC, tot això?
Sí, claro.
Tens alguna opinió formada?
Bueno, tengo tanta opinión que muchas veces pasan muchas cosas y muchos sitios que uno considera normal y no, y ahí siempre hay para todo. Lógicamente, también estamos en una transición de Franco a democracia, y yo creo que todo lo ha pasado es una consecuencia de una cosa de democracia, y poco a poco... un parlament i tot va controlar més.
Havien passat 20 anys ja, des del 95, no? Vull dir que que encara parlés de la transició 20 anys després, bé, tampoc ha canviat tantes coses en alguns aspectes, no? Va, com acaba el comiat?
30 segons per les 10, ha estat un plaer tenir Johan Cruyff aquí. Ens agradaria en el futur poder repetir aquesta presència al matí de Catalunya Ràdio. Te'n vas a l'entrenament ara mateix, no?
Ara mismo, a la media.
A la media. Si arribes tard et posaran multa, no?
Sí, sí.
Doncs que no sigui per culpa nostra. Gràcies, Johan.
No, no, ja vengo que la cuenta.
Que vagi bé dissabte.
Vale.
Que guanyeu.
Dios.
27 de setembre de 1995, arqueologia radiofònica amb la Marina Laminos, l'entrevista de Cruyff a la banqueta del Barça per l'Antoni Bassas. Marina, un plaer, com sempre. Salut.
Gràcies.
Pausa i es fa de nit el suplement. Arriba l'eclipsi. Avui, Tinet Rovira.
El suplement, amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Hola. Vinc a explicar-vos que aquest dissabte ha col·lapsat...
No, 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 Jordi, Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
Explica-m'ho, per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
A mi no em miris, eh?
Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
Doncs ja està, doncs el diumenge, després del 30 minuts, farem el col·lapse.
Em sap greu.
No, no, a mi no està bé.
Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Final, final, final!
Amb la Lliga al sac.
El Barça és campió de Lliga!
El nou objectiu, els 100 punts.
El seu etern.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 9, la TDT del Barça Betis a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
El suplement.
Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
6 minuts per 2:15.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'Eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'Eclipsi. I perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'Eclipsi, un cranc que va arribar al món un diumenge de lluna en últim quart, un home que va néixer el 14 de juliol del 1963 i aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta. My buddies tell me, fly to him, fly to him, tell him I would die for him and tell him he's the one. Although he gives me a Avui a l'Eclipsi del Suplement, un home que veu el món en imatges i que és història de la televisió, el Tinet Rovira. Bona nit.
Bona nit.
Com estem?
Doncs mira, bé, una mica de mal de coll, però bé.
Has passat mala nit?
Sí, un pèl de mala nit, sí.
Quan fa mal al coll, les nits són pitjors que els dies. T'has despertat amb una punxada?
M'he despertat diverses vegades amb la gola resseca, no? I és una sensació molt molesta, però no passa res.
Què vas fer?
Res, no vaig cridar, no vaig cridar al Festival d'Eurovisió.
El vas seguir?
No vaig veure res.
Per boicot o perquè
no,
ja no...
No, perquè m'ha deixat d'interessar.
Com és?
No ho sé, jo he tingut una implicació professional amb el Festival d'Eurovisió perquè quan fèiem Operación Triunfo, una part del premi era anar a fer Eurovisió i, per tant, hi havia un compromís i t'havies d'implicar... I un cop ja he deixat de... O sigui, un cop ja, diguéssim, vam deixar Televisió Espanyola, que aquest regal ja no... Que a vegades és un regal enverinat, perquè hi ha molta gent que no hi volia anar-hi. Però no per res, perquè hi ha gent molt jove que fa OT, que se li fa molt gros, això, i que fins i tot ho manifesten. Diu, escolta, què faig jo allà? Jo fa 4 dies estava cantant a casa meva, no em porteu... Se sentien una mica com portats allò...
El Miqui Núñez diu que és la vegada que més pànic ha experimentat.
Però ho hem d'entendre. És gent molt jove, gent que té 18, 19 anys, que és la seva primera experiència professional, la primera vegada que posen un veu a un escenari és a la televisió, que és un escenari molt gran. O sigui, nosaltres a Operación Triunfo fem la cosa al revés. O sigui, el normal és que tu siguis un cantant que no t'escolta ningú, que vas pels bars, que vas per locals petits, tal. Nosaltres ho fem al revés. Nosaltres fem un càsting multitudinari per tot Espanya, busquem talent, i en aquest talent li donem unes classes, que podríem ser com un centre d'alt rendiment artístic, i seguidament li oferim un escenari que només tenen els grans. O sigui, un escenari en quant a llum, en quant a disseny d'il·luminació i tal. Comencen la casa per la finestra. Però no deixen de ser gent molt jove.
Això és la televisió, també, a vegades, eh?
Sí, això és el cop de sort, no? És a dir, que et posin en un aparador de cop. A tu et poden posar en un aparador. I llavors la gent t'ha de comprar. I tu has d'aprofitar aquesta exposició.
Què fa que... Aquesta és la pregunta del milió. Què fa que continuem mirant aquella cara a la televisió?
Què fa? Doncs que sigui veritat. El bé més escàs que hi ha a la televisió és la veritat. Llavors, la gent que és de veritat, la gent que té una proposta de veritat, la gent que quan parla des de dins sense estar pensant que l'estan veient molta gent, la gent que parla sense voler agradar a tothom. O sigui, tot el que sigui veritat, la televisió ho agraeix. Fixa't tu que sempre tothom diu que ai, a la televisió tot és magnífica, és veritat.
I tot és mentida, també, diuen.
També és veritat. No és que sigui mentida. És que tu per produir un programa de tele hi has de posar moltes coses.
I tu ets capaç de detectar aquesta veritat amb les persones?
D'això és el que es tracta, de tenir aquesta, de tenir aquest... Com t'ho diria jo? És ofici, al final. No és que algú neixi amb... Per exemple, la Noemí Galera, que és directora de càsting, té molt bon ull, però aquest ull l'ha anat perfeccionant amb el temps. Fa 25 anys que ho té. Jo, per exemple, tracto amb gent des de que vaig començar a dedicar-me a la comunicació amb 16 anys. Per tant, detecto quan veig algú que pensa, ostres, que bé s'explica, que bé comunica, no? O que equivocat que està. O sigui, jo normalment a les persones els hi faig com un xec, no?
Ho fas tota l'estona, això, independentment sí. de si estàs treballant per un producte televisiu? Ja, o sigui, fas la radiografia
quan
coneixes una persona?
Sí, sí. Bàsicament faig classificacions, gent amb qui aniria a prendre un cafè, gent que no aniria enlloc, gent que aniria a dinar, gent que t'aniries de vacances i gent que t'aniries de festa.
Tu i jo, que fa 5 minuts que ens coneixem literalment i que ens hem vist les cares, ja m'has classificat algun lloc?
No.
No has tingut temps,
no,
eh?
No, però prou bé, eh?
Què m'has de dir, no? Tenim 30,
he de quedar 30 minuts
de conversa per endavant. Tu que durant tants anys, Tinet Rovira, has treballat de nits i fent productes sí. televisius pensats per la nit, i per tant la teva vida ha estat la nit, si et pregunto per la teva millor nit, la nit més memorable, quina tries?
Clar, quan em preguntes això, penso, a quin nivell? Al nivell professional, a nivell personal, a nivell familiar... Jo, o sigui, ho vull resumir. Jo sóc un home que he sigut molt feliç. He sigut molt feliç amb la meva vida personal, sóc molt feliç treballant... O sigui, també és veritat que jo crec que la felicitat ve dintre meu i me la faig jo mateix, i de totes les coses que m'han passat a la vida, de tot hi he tret una part positiva. Llavors, si tu em preguntes quina és la nit professional que m'ho he passat més bé, t'ho puc contestar. Si em dius a nivell personal, també t'ho puc contestar.
Pots personal. Dir?
Personal. Doncs, per exemple, jo tinc 2-3 fills, i el petit és adoptat i és adoptat d'Etiòpia. I quan va arribar el moment que ens van dir que ja el podíem anar a buscar, no hi havia manera de trobar un vol que fos un vol una mica directe, no? Llavors vam sortir de Barcelona, vam anar a Londres, de Londres vam anar a Alexandria, a Egipte, i d'Alexandria vam anar a Addis Abeba. Però aquest viatge el feia jo amb la meva dona i amb els meus dos fills, que en aquell moment tenien 10 i 8.
Biològics, en aquest cas.
Sí, sí, sí. Els grans, diguéssim. Els dos, el projecte de tenir un tercer germà o un tercer fill era un projecte de família, i per tant vam decidir que havíem d'anar tots a Addis Abeba, no? Imagina't que és un recorregut així que ens va enganxar tota la nit. Em sembla que vam arribar a Addis, que devien ser les 5:45 de la matinada. Estic parlant de fa gairebé 30 anys, eh? Fa 22 anys, el 2004. Vam arribar allà, els tràmits de duana eren molt lents, hi havia unes noies que ho feien tot a mà. Ara ha canviat molt, eh? El país ha fet un salt exponencial. Feien tots els tràmits a mà, total, que vam arribar a l'hotel i era l'hora d'anar a buscar el meu fill, sense dormir. I era com una... Saps com aquestes coses, com una pel·lícula que no t'està passant a tu, no? I recorres els carrers d'Addis, arribem a la casa...
Quants anys tenia ell?
Ells 5-6, no sabem exactament, entre 5 i 6. Però clar, vam arribar allà i jo li deia a la meva dona, Anna, que t'estàs abraçant amb un nen que no és, perquè jo no la vaig reconèixer.
Clar, com és això de que et diguin no, aquesta persona que té 5-6 anys és el teu fill, no?
Ens van enviar una foto. I des de l'enviament de la foto fins a la realitat, ell estava bastant més desmillorat, perquè ho havia passat malament. I jo li anava dient a l'Anna, Anna, que no és aquest, deixa'l estar aquest, que aquest no és el nostre, no? I no, la meva dona, evidentment, tenia un esperit maternal més desenvolupat que el meu, perquè ella sí que sabia que aquell era el seu fill, no? Però tota aquesta nit, que va ser tota una nit d'estar en un avió, jo normalment als avions entro i em quedo fregit, dormo. O sigui, puc dormir...
Tens aquesta capacitat que tenen certs humans, no és el meu cas.
Puc dormir en el pont aeri, que és mitja hora, puc dormir en un vol... I en aquest vol, com que jo... entre que anàvem a buscar un fill, que... En un moment donat, quan fas aquestes coses, penses, ja has fet bé de portar els altres dos, que no sabem com això acabarà, què menjaran, imagina't que els agafa alguna cosa aquí, que no estem... Saps? Comences a donar-li voltes a la cosa i ens arribes cansat, arribes sense dormir, arribes amoïnat, i bueno, després val la pena, eh? Perquè no...
Com és aquesta capacitat d'estimar un fill adoptiu, en aquest cas, que ja que el reps amb 5-6 anys amb una motxilla al damunt... que us presenten i que d'entrada deveu ser dos desconeguts, però a la vegada ets el seu pare i és el teu fill?
És immediat. És amor immediat i incondicional. O sigui, des del moment que ens han dit aquest és el vostre fill, ja està. I érem una família de 5, i els meus fills era el seu germà, pel petit, els seus germans eren els seus germans, és molt bo, perquè ell, durant molt de temps no els hi deia pel nom, els hi deia germà i germana. I res, es fa com un... No sé com dir-te, es fa com un amalgama, com un pegamento allà en aquell moment, i de cop ets una família, ja no et qüestiona res més.
Com es diu?
A Xalo.
Quants anys té ara?
27, em farà 28.
Com ha anat?
Ha passat molt ràpid. No, bé, molt bé. Res, tret d'això, que va ser una nit així una mica accidentada i que sembla que tu t'estiguis visquent una cosa que tu no estàs visquent, estàs visquent una pel·lícula. Un cop ja va venir aquí, el pobre va venir aquí el mes de novembre, el mes de gener ja estava escolaritzat, va haver de prendre català marxes forçades, ho va aprendre, es va enganxar, no havia estat mai escolaritzat i es va enganxar a primer de primària, o sigui, ell ha fet tota la infantesa que fa un nen aquí. I molt bé, molt bé.
Sou cinc a casa, encara?
No, no som, ara estem a punt de ser ningú. Bueno, de ser la meva dona i jo, de quedar-me sols.
Estàs en aquesta edat en què la gent marxa, no?
Sí, però estic molt content.
Sí?
Sí.
No tens un buit?
No, la veritat...
Ho celebres?
No és que ho celebri, perquè els trobo a faltar, evidentment. Sobretot el petit, la Xala, ha trobat a faltar molt els seus germans que no estiguin a casa, no? Perdó, perquè nosaltres sempre hem fet moltes coses junts, fem pinya, fem família. I no, com que veig que estan bé, m'agrada molt el càsting que han fet de parelles, estic molt tranquil amb les parelles que han triat tots tres, amb la qual cosa, sí, m'agraden els meus fills i m'agraden les parelles dels meus fills.
Amb aquestes radiografies que fas instantànies de les persones, quina intimidació portar una parella a casa de Tinet Rovira, eh?
No, això ja ho saben ells. Això ja els dèiem aquí, sempre els dèiem, farem un càsting, eh? Ens posarem aquí el menjador de casa i que vagin passant els candidats i les candidates, i és una mica una broma. Però és veritat que a casa, com que ens ho diem tot i ens ho parlem tot i tal, hem arribat a la conclusió. Jo suposo que també és una cosa que, com a pare, te'n sents orgullós, no?, de tenir uns fills que han sabut triar bé, jo què sé.
El teu millor fill televisiu quin és?
De fet, ells... Quan eren petits van desenvolupar tots tres un rebuig a la tele perquè la tele els hi traia els pares. És a dir, la meva dona treballa a TV3, jo treballo a la tele, moltes hores de sopar han hagut de sopar amb cangurs. Jo me'n recordo que els meus fills eren molt petits. Abans de que vingués la Xalo, la Maria i el Martí un dia es van sentar a casa i ens van dir a la meva dona i a mi que un dels dos havia de dormir a casa. Que això de que... En aquell moment la meva dona feia la sèrie Veterinaris i es passava molt de temps amunt i avall. Jo he treballat a Argentina, he treballat a Portugal, he treballat de nit, i els dos van dir que un dels dos havia de quedar-se a casa. I llavors, arran d'això, i arran de que també a través d'Operació Triunfo en el col·le els atabalaven bastant, perquè els deien, digui-li al Bisbal, digui-li a la Rosa, i els meus fills no veien Operació Triunfo perquè no tenien l'edat de veure-ho. Doncs ells van desenvolupar com un rebuig al món televisiu. Cap d'ells es va dedicar, però ara el tinc el Martí, el mitjà, que va estudiar màrqueting i comerç internacional, es va especialitzar en negocis amb Àsia, se'n va anar a Xina a estudiar, etcètera, i acabat treballant a la tele.
No m'has respost.
Per què?
Quin és el millor fill televisiu que has creat
el fill,
tu?
Em pensava que... No, el mell... A veure, tu cara me suena... Sí. És 100% meu i és el format d'entreteniment espanyol que s'ha venut més a la història de la tele. S'ha fet a 50 països.
Ja sí, està. Si no necessito res més, vull dir, ja està.
Per resultats és aquest. Si tu em preguntes amb qui he rigut més, jo amb el que he rigut més, que em feia, sempre ho dic, que em feien mal les barres, o sigui, arribar a casa... Hi ha molt poca gent que quan arriba de treballar a casa seva li pregunten com ha anat el dia i tu dius, me fan mal les barres de tant de riure. Va ser amb l'Hotel Glam.
Hotel Glam.
Era de nit, també de matinada, dues matinades...
Era posar famosos allà dins?
Allò era el surrealisme en estat pur. Era posar gent... O sigui, jo sempre dic, mira, quan fas alguna cosa com, amb gent jove com ho té, has d'anar molt al tanto perquè hi gent que està començant i no els hi pots espatllar la vida. Però amb
aquests ja la tenien espatllada.
Tothom ja venia amb la vida espatllada, amb la qual cosa no hi havia cap perill de fer-li mal a ningú.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és l'Eclipsi, avui Tinet Rovira. Per una nit de festa es queda amb aquesta cançó. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Tinet, el DNI no deu posar Tinet.
No, jo em dic Josep.
Josep.
Vols que t'expliqui per què? No, mira, jo tenia un germà que ens portava... Un germà que és mort, fa 10 anys que es va morir. No li tocava. Es va morir 50 i pocs anys.
Quants germans zero?
Dos. I ell ens portava 20 mesos, i quan la meva mare estava embarassada, ell començava a parlar, o parlava així poquet, I els hi feia molta gràcia perquè li preguntaven què té la mare a la panxa. I ell volia dir un germanet i deia que tenia un tinet. I els hi feia tanta gràcia que suposo que li feien repetir 50 vegades al dia què té la mare a la panxa, què té la mare a la panxa. Llavors, quan vaig néixer jo, va néixer el tinet. Que no té res a veure amb Josep. Per a mi em diuen Josep i no em giro. O sigui, no...
Ja no reconeixes.
No l'he utilitzat mai.
No va amb
mai.
Tu.
No, no l'he utilitzat mai.
Com és que has escollit el Dance Floor?
Mira, perquè em fa molta gràcia aquesta cançó, que és un assassinat a la pista de ball, perquè la vida és això i la nit és això. O sigui, és dir, les nits a mi, les nits que m'agraden, les que passes de la risa al llanto, no? Allò que dius que... O sigui, que passin coses, per favor, que passin coses. O sigui, el bo de la vida és que et passin moltes coses i que hagis d'enfrontar i que tinguis dilemes i que un dia riguis molt i que l'altre dia estiguis amoïnat. I una mica aquesta cançó va per aquí.
Podries haver escollit també els Smiths. Amb Morris Day, ve a Barcelona ara aviat.
Sí.
Hi seràs?
M'agradaria. El que passa...
Hi ha molts números de que et deixi plantat.
Sí,
crec
sí.
que és l'artista amb més cancel·lacions en shows. Deu tenir una assegurança espectacular, perquè és dels que més vegades deixa plantat el concert que a última hora li passa alguna cosa o altra que no té ganes de
sortir. Sí, a València, perquè justament va coincidir amb la mascleta i li va semblar que el bombardejaven. Mira, jo sóc tot el que odia el Morrissey. Jo vaig sentir una vegada una entrevista que deia que els personatges o les persones que el tenia més odi i abominava més eren els productors de televisió.
Pam.
És una mostra de que a vegades els artistes t'has de quedar amb la seva obra, no amb ells, no? Però sí, sí, a mi m'encanten els Smiths. Però m'encanten... Tot va començar perquè jo treballava amb un pub anglès a la costa, a Calella, i posàvem aquestes cançons, i me'n recordo que jo no entenia res, perquè en aquell moment jo començava a aprendre anglès i tal, i no entenia les lletres, i les meves companyes em deien, però per què poses aquesta cançó tan depriment? Aquestes són cançons depressives. Jo entenia el ritme, no entenia el contingut.
Tinc la sensació que has viscut moltes vides,
moltes.
Tinés?
I totes m'ho he passat bé. Que això és una cosa que... que normalment que la gent només explica misèries i que tot li ha anat malament, penses, ostres, jo tinc molta sort, la veritat.
Va, una altra cançó.
Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma. Ven hacia mí, así el día...
On ens porta aquesta cançó?
Mira, aquesta és la Gloria Lasso, que és d'aquí que era del Penedès, que va fer fortuna a França. Crec que és una de les veus més clares, més meravelloses que hem tingut mai, i em porta l'època del plàstic. Nosaltres el plàstic, que va ser el 89, 90 i 91, fèiem un concurs de maquetes.
Jo no sabia què era el plàstic, eh?
No sabies què era el plàstic?
Si va néixer el 89, jo tenia un any, clar, però després...
Estàs disculpat, però...
Expliquem-ho, perquè ara després ja ho he entès i ho he recordat, però...
Va ser el dels primers programes, per no dir el primer programa adreçat a la gent jove, que parlava a la gent jove com a gent jove. Normalment els programes que es feien per nens... es parlaven als nens com si fossin tontos o com si fossin sords, perquè es cridaven «Hola!», aquestes coses. I nosaltres, de cop, amb el David Bagés i el Marisol Galdón, ens vam tenir l'encàrrec de fer un programa musical amb un concurs adreçat a la gent jove. Vam canviar la manera de fer la televisió i també nosaltres ens vam orientar a un tipus de música que no era la música comercial. Ara seríem indies, però en aquell moment no érem ni indies, no? I fèiem un concurs que es deia Les maquetes del plàstic, d'aquí van sortir molts grups, entre ells l'Extremoduro van sortir d'una maqueta aquí, el Sopa de Cabra, la primera actuació a la tele, la van fer al plàstic, els Pets també, la primera actuació a la tele, Los Sencillos, la primera actuació a la tele, va ser amb nosaltres, i fèiem com un concurs de maquetes que la gent ens enviava casets, que tampoc la gent sap el que és un caset.
Aquí sí que hi arribo.
Però els teus fills segur que no.
El Walkman.
Eh? Exacte. Ens enviaven els casets i ens passàvem hores i hores i hores i hores escoltant maquetes de gent que normalment era tot punk rock i jo, quan jo sortia d'allà, em vaig comprar una col·lecció de música popular, boleros i tal, i quan anava amb cotxe escoltava la Gloria Lasso. No sé, suposo perquè ja no podia més.
Fins al punt que aquesta carrera d'èxit que et va portar en aquest moment pel plàstic et va permetre un dia, la nit de festa més apoteòsica segurament podria haver estat també la que vas treballar amb Rafaela Carrà.
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
esta fiesta con amigos y sin ti.
La vas conèixer i vas treballar, sí. Com va ser?
Mira, jo sóc zero mitòman. O sigui, no poso cap mena d'expectativa amb ningú, perquè així ningú... no em cauen. Llavors, sempre havia desitjat treballar amb Rafaela Carrà perquè és una icona i perquè jo crec que és el prototip de persona que es dedica a la comunicació i que s'ho treballa a fons. I va ser el 60 aniversari de Televisió Espanyola que es buscava una cara i tal, i que en aquell moment ella estava retirada, eh? I vaig dir, ostres, per què no li proposem a la Rafaela, que va suposar, doncs, era una estrella a la RAI a Itàlia, era una estrella a Televisió Espanyola, no? Ella tenia casa en aquell moment a Madrid i compaginava, vivia estones a Madrid. Tinc una anècdota molt bona, perquè la Rafaela Carrà havia sigut la presidenta de la seva comunitat. Imagina't tu viure en un pis que la presidenta...
Bueno, ja em sorprèn que visqui en una comunitat, Rafaela Carrà, no?
Doncs a la comunitat de Madrid, ella era la presidenta i una de les idees que va tenir va anar a l'Escola de Belles Arts i els va demanar als estudiants que cedissin quadres per la propietat, perquè deies, com que és la casa de la Rafaela Carrà, us veurà molta gent. Li van cedir quadres i tenia quadres allà. Res, això és una anècdota.
No, parèntesi que valia la pena portar.
Doncs... em va citar a casa seva i em va fer un càsting. O sigui, això que faig jo a la gent, però ell m'ho va fer.
O sigui, tu això ho has après de Rafaela Carrà.
Bé, o sigui, de Rafaela Carrà es podrien aprendre moltes coses. I me recordo que vam estar parlant i tu detectes quan algú t'està fent un setagrau, no? Que dius, ostres, aquesta està valorant si es posa a les meves mans o no, no? I crec que vam tenir un bon feeling. I la veritat és que jo recordo aquella tarda com una de les tardes més divertides de la meva carrera professional. Jo me'n recordo que jo li vaig preguntar, bueno, però tu estàs en forma i tal. Doncs ella va fer com una flexió i es va posar bé la vora dels pantalons i va fer com una flexió així amb 71 anys que tenia i vaig comprovar perfectament que estava en forma.
Estem barrejant nits professionals amb nits personals. Què ha passat per davant a la teva vida?
He intentat compaginar les dues. He intentat que la meva vida professional no esborrés la meva vida personal. M'ha costat, eh? Sí, però una de les coses que jo he lluitat és per poder seguir treballant a Barcelona. La meva carrera professional, si hagués estat a Madrid, que està molt diferent. Però la meva vida estava aquí i he aguantat aquí com he pogut i n'estic molt content, però estic convençut que la meva vida professional, si hagués estat a Madrid, que ha sigut diferent. No et dic, no sé si millor o pitjor, però ha estat diferent, però això és una de les coses. Però jo li he dedicat moltes hores a la feina i he intentat dedicar les mateixes a la família, perquè formar una família és una cosa que tu decideixes.
I tenir tres fills també ho has decidit.
Exacte, per tant, és una responsabilitat que tu adquireixes i que ho pots fer millor, pots fer pitjor, però ho has de tenir un al cap, de que dius, escolta, estàs tu... Per exemple, jo he estat a Argentina i la meva dona s'ha hagut de menjar una mudança de casa, perquè jo estava treballant a Argentina. Jo he tingut els nens molt petits i m'he passat dues temporades, una setmana aquí i una altra setmana a Lisboa, fent Noites Marcianes, que era la versió portuguesa del Cròniques.
El deus parlar el portuguès de Madrid.
Eu falo un bocadinho portuguès.
Quants idiomes parles?
Bé, pocs. Bé,
tots a través de la televisió els has après, suposo.
L'anglès el vaig aprendre a l'escola i fent servint copes als anglesos, i parlava un anglès molt macarrònic, molt... Després me l'he polit, eh? Parlo català, evidentment, parlo castellà, parlo una mica de portuguès. Entenc el francès, però no sí que em podria atrevir a parlar una mica, però no sóc hàbil. No val.
25 anys d'Operación Triunfo, això està al caure? Esteu sí. Suposo que em prepareu una de grossa.
Sí, jo crec que nosaltres, la filosofia és... No, o sigui, les coses s'han de celebrar. I llavors, ara arribem als 25 anys, ens ha anat prou bé, a nosaltres, a mi, a Just Music, a la gent que hi ha passat, i per tant... les coses s'han de celebrar i volem fer una celebració. No està molt... O sigui, no puc parlar molt de la celebració perquè està encara una mica...
Però potser us ha anat millor els de Just Music que aquells primers participants.
No pensis, eh?
Que si puguin guanyar la vida, a veure...
Hi ha molta gent que s'està guanyant la vida amb la música. Jo no dic que s'hagin fet multimilionaris o rics, però, per exemple, de la primera edició crec que gairebé tots segueixen visquent de la música.
Vols dir?
Sí, t'ho dic. Sí.
No. Va, Bisbal, Bustamante, segur, no?
Xenoa, a la Natàlia, al Javián. Javián va saber invertir molt bé els seus diners i ara ja fa música perquè li ve de gust.
Però la Rosa, per exemple, que va ser la guanyadora... Ah, sí.
No para de fer gires.
Però potser ha hagut de picar una mica més de pedra aquests últims anys. Però bé, la vida és així.
Però sí, li va donar... O sigui, tu quan et dediques a una cosa artística, has de fer dues coses. Has d'aprofitar el moment i has de guardar per quan el moment ha passat, no? I pensar que les carreres artístiques són fluctuants. Hi ha moments que tu estàs molt de moda i et volen a tot arreu, hi haurà un moment que vindrà algun altre que tindrà aquest foco que tu no tens, però igual torna a venir. I tu has d'anar treballant per l'artista que vol ser d'aquí 5 anys.
Això t'ha passat mai a tu com a productor?
Clar.
Que has estat de moda i hi ha hagut moments que, mira, l'aparcarem en aquest despatx d'aquí una estona.
Sí, no tant això, però sí que a vegades, per exemple, a vegades fas coses que jo me'n recordo... Nosaltres vam fer un programa de cuina molt abans de l'àlbum de la cuina. Va ser un que es deia Tomates i Pimientos amb la Mayra Gómez-Quem, una altra de les icones que jo he treballat i que va ser una experiència molt bona. I fèiem aquest programa de cuina amb tots els deixebles del Ferran Adrià. Va passar sense pena ni glòria perquè no era el moment de la cuina en aquell moment. Després va venir el boom de l'Arguiñano, va venir el boom del Masterchef. Hi ha vegades... No és que tu t'arraconin. El problema és que tu has de trobar el què. És a dir, cantants. Luis Miguel ho va patar cantant boleros. Saps què et vull dir?
Tampoc estava escrit, això. Sí, sí.
Clar, en aquell moment que Luis Miguel ho va patar, el bolero estava desahuciat.
A l'eclipsi del suplement amb el Tinet Rovira arriba la nit tòrrida. Bruno Mars i Lady Gaga, aquesta peça que, no sé, per nit tòrrida, tot el que t'ha vingut al cap.
No, sí, a les nits tòrrides la música no ha de molestar, és que et vull dir.
No, és que hi ha gent que ja arriba aquí en una situació que diu, no, jo nit tòrrida m'ho vaig prendre al preu de la lletra i era una nit que feia molta calor.
Ah, no.
Cadascú s'ho prengui com vulgui.
Sí, no, jo... O sigui, moltes vegades...
Sense música, en silenci.
No... A veure, també t'he de dir que jo sóc més de dia, o sigui, totes les coses que...
De nit que no et busquin.
Exacte, jo a mi sóc una persona molt, molt activa i a mi la nit les bateries m'acaben. O sigui, ara, a les 6 del matí, jo estic...
Ah, sí, a les 6 del matí?
Sí, jo a les 6, a les 7 del matí estic en plena activitat.
O sigui, et podem enganxar allà.
Sí, sí.
No et molestem, eh?
No hi ha cap problema. O sigui, vosaltres a partir de les 6, un quart de 7...
Cadascú té els bioritmes com els té, sí. Vull dir, a mi a les 6 del matí no em busquis.
Doncs, per el que deia la Lolita, que em diu, no, hombre, diu, la critica, ella diu, jo sí puc, em quedo al llit fins a les 12. Jo seria... O sigui, m'hauríeu de lligar per quedar-me al llit fins a les 12. Mm.
Tu que tens una relació amb tres criatures de molts, molts, molts anys, quina diries que és la clau perquè les nits tòrrides no s'apaguin?
Mira, jo crec que el sentit de l'humor. Jo crec... És veritat, el sentit de l'humor ho arregla tot. I jo, o sigui, els moments més dramàtics de la meva vida sempre hi ha hagut un algo de
un acudit.
Intentar treure-hi o sigui, intentar riure o intentar treure la part còmica o sigui, desdramatitzar les coses va molt bé. Hi ha dues coses que va molt bé per arreglar les coses. Una és parlar-les, o sigui, des del moment que tu pots articular o pots explicar el que t'està passant i ja t'estàs curant ja, per dir-ho d'una manera. A mi, això, com que m'agrada molt xerrar, no m'he guardat mai res per mi. I per l'altra banda, evidentment, que hi hagi respecte, que hi hagi educació, però sobretot que hi hagi diàleg i que hi hagi sentit de l'humor. Jo una relació personal, professional, amb qui sí, que no hi hagi una mica de sentit de l'humor, és que em moriria.
Qui té més sentit de l'humor a la teva relació de parella?
Jo, sens dubte.
Tu ets l'humorista, eh?
No, jo la faig riure, que és el que
important. Segurament sí, així sí. La vas seduir, no?
Sí, sí.
I per una nit d'insomni? Que llarga que es fa sempre a l'espera, quan s'espera que vendrà el pitjor. I que trista que es fa la llarga espera. I podria sonar Maria del Mar Bonet, però també hi podria sonar aquesta peça. I need some sleep. You can't go on like this. Això és una cançó de la pel·lícula Shrek.
Sí.
I fins i tot també aquesta.
Aquesta és la que va sonar el dia del meu funeral.
Ah, sí?
Sí.
No m'espantis, home, per favor.
No, jo ja ho he triat. Ja ho he deixat dit.
Bé, i si no, ara aquí he quedat enregistrat per ja sempre està. Més. Ara sembla que se m'hagi mort aquí el Tinet Rovira, que l'hem
no,
matat.
No, no, si vols ho explico, eh?
Endavant.
No pel que diuen, perquè és el duet de les flors. És perquè aquesta cançó transmet com pau. És a dir, allò que et deia, eh? Ostres, t'hem vist que en un moment terrible algú que s'està morint o algú que s'ha mort, doncs busquem-hi això, donem una mica de tranquil·litat a la gent i dir, escolta, s'ha mort, però s'ho ha passat molt bé fins que ha arribat aquí, eh? Vull dir, no patiu, tot està bé.
Seria aquest el teu epitafi?
Home, a mi, jo sóc molt fan del Jordi Bosch, que és el president de Benijai, que ell, el seu epitafi és "Dubto que passi millor vida". M'agradaria arribar a aquest estat.
Aquest és bo.
Sí. Però dir, fins aquí hem arribat i hem arribat bé.
I ara que parlem de la mort, quants anys de vida més dones de la televisió?
No es morirà la tele. O sigui, estem tot el dia vaticinant la mort dels mitjans de comunicació. Deien, quan hi havia, hi havia el diari, va sortir la ràdio, van dir, ai, es moriran els diaris. Surt la tele, es morirà la ràdio. Surt la tele, es morirà, no sé què. Surt internet. Jo crec que això és com l'energia, que es va transformant. És a dir, nosaltres seguim llegint molt text escrit en les webs, tot i que la premsa és digital. Vosaltres esteu fent ràdio, però feu ràdio amb càmeres i feu biopodcast. La tele, jo crec que segueix convocant a molta gent. El prime time de la tele segueix funcionant molt bé. Tothom està buscant el seu lloc. Però jo crec que els que ens dediquem a fer continguts tenim... Jo em jubilaré fent continguts, i tu també, no pateixis. I fins i tot la gent que està ara en aquests moments en les facultats de comunicació...
A mi m'agradaria jubilar-me fent ràdio, no fent contingut.
Fent ràdio, també, però igual faràs la ràdio d'una altra manera. Igual estaràs a casa teva, no et caldrà venir a fer la ràdio aquí.
A mi m'agradaria continuar venint, eh, per això.
A mi també m'agrada... Això del teletreball està molt bé, però jo m'agrada veure gent.
No em tanqueu a un estudi a casa.
Hi ha gent que fixa't a tota la gent aquesta que fa contingut, com es diuen aquesta gent, els youtubers, que estan tots a casa seva en l'habitació, jo trobo una visa tristíssima.
Mm. Sí, sí.
No els hi envejo, això.
Jo tampoc, però bé. Escolta'm, ho deixem... Jo crec que és una bona manera d'acabar, no? Tinet Rovira,
sí.
Deixem ben amunt, no?
Em sap greu, perquè això també era la sintonia de British Airways.
Hosti, bueno, ja està. Ja està bé. Tinet, una abraçada. Marxem volant. Gràcies. Fins la propera.
A vosaltres.
Salut. Fem una pausa i a partir fins la una hi serem aquí al suplement. Fins ara.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Muixca.
Hi ha molts homes gais dins del futbol.
Miqui Esparver.
Series capaç de perdonar unes banyes?
Natàlia Beciu.
Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
Dani de la Orden.
Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
L'Eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
Aquest diumenge, Anna Nieto, oficial d'enllaç del Programa Mundial d'Aliments...
Els diners dels projectes en els que jo he participat mai van al govern.
I Sílvia Vilimelis, consultora de la FAO.
Per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió.
El Programa Mundial d'Aliments és dedicada a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.